Els 17ens Premis de Narrativa Infantil de Sant Cugat és un certamen organitzat per l'Ajuntament de Sant Cugat i adreçat a estudiants de primària de centres santcugatencs. Cugat Mèdia ha col·laborat amb la iniciativa convidant a les i els guanyadors a llegir per tots nosaltres els seus escrits. Cesc Chicano Anglada, de l'Escola Pureza de Maria, primer premi de la categoria de tercer.
A l'antic Cesc, i avui us presentaré en Xandri i els seus amics. Com totes les bones històries, aquesta va començar fa molt i molt de temps. Hi havia una vegada un pagès que es deia Xandri. En Xandri era un senyor molt antipàtic i que sempre volia estar sol i no compartia mai perquè deia que tothom molestava. En Xandri sempre vigilava el seu hort, dia i nit, perquè no volia que li agafessin res. Un dia, una anciana se li va apropar i li va demanar si li podia donar un enciam perquè tenia molta gana i no tenia menjar. «Bon dia, senyor. Què em podria donar un d'aquests enciams tan bons i tan bonics que tinc molta gana i no tinc diners?», va dir l'anciana. «No, aquests enciams són per vendre la plaça al monestir i guanyar diners. Si vols un enciam, treballa», va exclamar el Xandri. Aleshores, l'anciana, que en realitat era una fada cuixarola que el volia posar a prova, al veure que no compartia, el va castigar transformant-lo en un pi. «Doncs ara et castigaré per no compartir i et convertiré en un pi, així segur que sempre podràs estar sol. El dia que aprenguis a compartir i deixis de tenir ganes d'estar sempre sol, tornaràs a convertir-te en persona», va dir l'anciana. Així doncs, el Xandri es va convertir en un pi per vigilar el seu hort. Van passar els anys i el pi anava veient com passejaven pel bosc les famílies amb les bicicletes, amb cavalls i s'ho passaven bé, però ningú mai es fixava en el pi. Un dia van passar tres amics que es deien Abril, Pere i Oriol, amb el seu gos Cucú. «Escolta, Oriol, vols que fem una cabanya?», va dir el Pere. «Molt bona pensada», va dir l'Oriol. «On la farem?», va dir l'Abril. «Buf, buf», bordava el Cucú. «Sí, Cucú, a Sant Medir la podríem fer, però està massa lluny», va dir el Pere. «I si la fem en aquell pi d'allà que està sol?», va dir l'Abril. «Bona idea, fem-la ja», va dir l'Oriol. Els tres amics van començar a fer la seva cabanya i dues hores més tard ja la tenien feta. Van posar palla al terra, van posar pals a dalt i pals pels costats. Llavors ho van tapar tot amb fulles i van ficar el seu menjar i van començar a dinar. Quan estaven dinant, van venir uns nens trapelles que van començar a destruir la cabanya que havien fet i estaven empenyant el pi perquè caigués. Llavors, els tres amics van anar corrent a defensar el pi i els van fer fora, però ja era massa tard, el pi s'estava caient. Els tres amics van avisar la policia i van ficar pals perquè el pi no caigués. Mentre tot això passava, el Xandri s'havia espantat molt i es va adonar que si hagués estat sol s'hagués caigut i que gràcies als tres amics i a la gent del poble es va salvar. El Xandri finalment es va adonar que no tenia que ser antipàtic i que està bé tenir amics que t'ajudin. Aleshores, quan va entendre tot això, es va acabar la maledicció i de manera màgica el senyor Xandri va aparèixer en persona davant dels tres amics deixant-los amb la boca oberta. El senyor Xandri els hi va explicar als tres amics la seva història i la importància d'ajudar la gent. Des d'aquell dia el Xandri va cultivar el seu hort sota el pi i regalava les seves verdures a tota la gent que passava. A partir d'aquell dia tot el poble coneixia aquell pi com el pi del Xandri.
Irati Serra Gurrutxaga, de l'Escola Gerbert d'Urlac, menció de la categoria de tercer.
Hola, em dic Irati i el meu conte es diu El dofí Billy, la tortuga Silvi i el vaixell. Hi havia una vegada un dofí que es deia Billy, que anava nedant amb la seva família, el seu pare, la seva mare, la seva germana, el seu germà i la seva millor amiga, la tortuga Silvi. El Billy i la seva família vivien a l'oceà Pacífic, amb els seus amics, els taurons, els peixos, les estrelles de mar, les tortugues, els cavallets de mar, les tonyines i els peixos manta. Un dia, el Billy estava nedant amb els seus amics i de cop i volta van veure per sota l'aigua alguna cosa que s'acostava. Feia molt soroll i era molt gran. Tots els amics i amigues del Billy, inclús el Billy, van anar a avisar les seves famílies. El Billy es va espantar molt, com la seva família i els seus amics. Mai abans havien vist i sentit una cosa tan estranya. Van veure que aquella cosa s'anava acostant més i més. De cop i volta aquella cosa es va aturar i va deixar de fer aquell soroll tan fort. El Billy li va dir a la Sylvie: «Què et sembla si anem a investigar aquesta cosa tan grossa?» I la Sylvie va respondre: «Sí, anem-hi!» La família del Billy i la Sylvie no hi estaven d'acord, però el Billy i la Sylvie no van fer cas dels seus consells i van anar a veure aquella cosa tan grossa. Un cop van arribar al lloc on era aquella cosa tan gran, es van adonar que aquella cosa era un vaixell. Mai abans havien vist una cosa tan gran. De sobte, des de dins de l'aigua, començaven a caure escombraries de tota mena. Xarxes de pesca fetes malbé, bosses de plàstic, anelles de les llaunes, bidons, palets de les orelles... La Sylvie li va caure una xarxa de pesca feta malbé, que li impedia moure les seves aletes. La Sylvie li va dir: «Billy, ajuda'm, ajuda'm, si us plau, m'he quedat atrapada amb una xarxa!» El Billy va anar a ajudar la Sylvie el més ràpid que va poder. En intentar ajudar la Sylvie, es va quedar atrapat a la xarxa que havien llançat des d'aquell vaixell. Tant el Billy com la Sylvie van intentar deslliurar-se de la xarxa, però no van poder. Després de moltes hores d'intents fallits, van decidir parar i que passés el que hagués de passar. Però en veure el Billy tan trist, la Sylvie va dir: «Ja veuràs que ens en sortirem. Algú ens ajudarà». I el Billy li va respondre: «Tant de bo tinguem sort». Aquella nit hi va haver un gran temporal al mar, una gran tempesta amb molt vent que va provocar unes grans onades que van fer que la Sylvie i el Billy s'anessin apropant al mar Mediterrani. El dia següent, quan va sortir el sol, es van despertar a la platja de l'Escala. Una família que havia anat molt d'hora a la platja perquè no hi hagués gaire gent i per poder-se banyar tranquils, van veure el Billy i la Sylvie atrapats a la xarxa que van tirar els pescadors. El més petit de la família va començar a cridar: «Què hem de fer? Què hem de fer?» I els seus pares van respondre: «Hem de trucar a la policia». I de sobte la germana gran va dir: «Jo sé què s'ha de fer en aquests casos. Un dia, quan vam anar d'excursió amb l'escola al CRAM, el Centre de Recuperació d'Animals Marins, ens van dir que el primer que havíem de fer era trucar-los a ells i fer un perímetre de seguretat amb el que tinguessin, tovalloles o xancles, perquè ningú s'acostés». El seu pare, després de sentir la seva filla, va trucar al CRAM, que els hi van donar un parell d'indicacions perquè mentre ells no arribessin els animals estiguessin tranquils i no tinguessin problemes. Una d'aquestes indicacions va ser que els tapessin amb una tovallola humida, però que no tapessin el forat de l'esquena del dofí i que a la tortuga li anessin tirant cubells d'aigua. El Billy i la Sylvie no en tenien res, però es van quedar tranquils perquè van veure que la gent que s'acostava no els volia fer mal, al contrari, només els volien ajudar. Al cap de molt poca estona va arribar el CRAM. Van poder tallar la xarxa per veure en quin estat estaven les aletes de la Sílvia i el morro del Billy. El Billy només tenia unes petites rascades al morro, provocades per intentar escapar-se de la xarxa. En canvi, la Sílvia tenia diferents lesions que no es podien curar allà a la platja de l'escala. El Billy, en veure que la Sílvia no tornava a l'aigua, es va posar a seguir el vaixell del Cram fins que va arribar al centre de recuperació. Va ser allà quan la Sílvia va cridar: Billy, estic bé, no pateixis, espera'm aquí perquè potser torno d'aquí uns quants dies. I el Billy va respondre: d'acord, m'esperaré aquí fins que surti, Silvi. La Silvi es va quedar un mes. Durant aquest temps, els veterinaris li van curar totes les ferides. Allà al Cram, la Silvi va conèixer més tortugues, altres tortugues que per culpa dels humans havien tingut problemes com ella. El Billy, durant tot aquest temps, estava una mica trist perquè la Silvi no tornava, fins que un dia el Billy va veure alguna cosa que s'acostava. Era la Silvi! El Billy es va posar molt content. El Billy va començar a fer salts per l'aigua, per sobre la Silvi. Tots dos junts van tornar cap a casa i les seves famílies, per una banda, es van posar molt contentes en veure'ls, però per l'altra es van enfadar una mica. Quan va córrer la notícia que el Billy i la Sílvia havien tornat, tots els animals marins es van reunir per fer-los una festa de benvinguda. El Billy li va dir: ai, jove.
Josep era un senyor que tenia més o menys 66 anys. Vivia al carrer Major, al número 19,
es van posar
amb la seva dona i les seves filles. Cada matí, només aixecar-se, es vestia i sortia a comprar el diari a la papereria de la...
Hem tingut molta sort perquè els humans... Hem tingut molta sort perquè uns humans ens han salvat de morir atrapats en les deixalles que uns altres humans llencen al mar. Per això és important que fem arribar a tot arreu que no es poden llançar escombraries al mar, perquè per culpa d'això el fons marí està més brut. Entre tots podem fer un món millor. Però l'important és que ens hem tingut un a l'altre en els moments difícils.
Explicar que volíem fer un altre bloc de pisos. Després d'això, en Josep va estar molts dies llegint el diari a casa. Un mes després, quan es van acabar les obres, en Josep va tornar a la rutina molt content. Va comprar el diari i va anar fins al final del carrer on es va trobar amb un gran bloc de pisos. Quan va seure al banc, va notar alguna diferent. En aquell banc ja no hi tocava el sol perquè el bloc de pisos feia una gran ombra. Des de llavors, va tornar a llegir el diari al balcó de casa seva. La dona i les filles l'observaven diàriament a través del vidre, molt preocupades pel Josep. La dona i les filles l'observaven diàriament a través del vidre, molt preocupades pel Josep. La seva filla petita es va apropar a ell i li va preguntar què li passava. En Josep li va explicar a l'Anna, la seva filla petita, en la situació que estava. Llavors, l'Anna va anar a explicar-los el que li havia explicat el seu pare a la seva mare i la seva germana gran. La seva dona i les seves filles estaven molt preocupades quan de sobte l'Emma, la seva filla gran, va dir que tenia una molt bona idea. Demà és l'aniversari del pare i tinc una gran idea com a regal. Quan en Josep es va despertar, no va trobar la seva dona ni a les seves filles. De sobte va sentir que el trucaven des del telèfon del menjador. Era en Pere, de la papereria de la cantonada, dient-li que baixés a la papereria, comprés un diari i que caminés fins al final del carrer, que li esperava una gran sorpresa d'aniversari. I així ho va fer. Va comprar un diari i va anar al final del carrer. Allí hi havia la seva dona i les seves filles, esperant-lo. En Josep, estranyat, va preguntar quina era la gran sorpresa que l'esperava al final del carrer. Però abans que acabés la frase, es va fixar en que el banc ja no estava al lloc de sempre, sinó que ara estava a un lloc on sí que li tocava el sol. La seva dona li va explicar que aquella mateixa nit, mentre ell dormia, van sortir de casa. Van anar fins al final del carrer i van calcular on podia estar el banc perquè li toqués el sol. També va dir-li que tota la gent del barri va ajudar perquè tothom li encantava aquell banc i tots coneixien el Josep. Es va posar molt content. Va fer una gran abraçada a les seves dues filles, a la seva dona i a en Pere, per aquell regal d'aniversari tan bonic.
Iris Balmont Cortés, de l'Escola Gerbert d'Orlac, amb el primer premi de la categoria de quart.
Em dic Iris Balmont Cortés, de l'Escola Gerbert d'Orlac, i el meu conte es diu La nena que li encantava llegir. Hi havia una vegada una nena que es deia Sofia. Li encantava llegir còmics, llibres d'aventura, llibres d'amor, però no tenia amics perquè es passava el dia a casa llegint i llegint i llegint. No es cansava mai de llegir. Els seus pares estaven preocupats. Li deien de sortir i ella deia que no. Li deien de veure una pel·lícula i també responia que no. En el parc, al circ o a la platja, però sempre contestava que no. Ja no sabien què fer. A la mare de la Sofia, que és molt llesta i sempre té molt bones idees, se li va acudir que convidessin a l'àvia, a veure si la podia convèncer la Sofia de que sortís al carrer. L'àvia de la Sofia tenia 60 anys, li encantava el torró i va decidir portar-li una mica per animar-la. Però a la Sofia no li agrada el torró, així que no va funcionar. Van convidar la tieta. La tieta és cuinera, així que va pensar que li podia fer galetes i mentrestant que se les menjava l'intentava convèncer. Però tampoc va funcionar perquè se li van acabar les galetes i ja no li importava el que deia. Van tornar a convidar algú, però aquesta vegada no era l'àvia ni la tieta, era el tiet. El tiet és inventor i els pares van pensar que a lo millor li faria alguna coseta, com un os de peluig o un helicòpter de joguina, però va passar el mateix. El tiet va tenir una idea, que vingués la seva cosina. La cosina de la Sofia era molt trapella. Una vegada li va trencar a la Sofia una joguina i la Sofia es va enfadar molt. Quan va entrar, la Sofia es va posar molt contenta. Feia molt de temps que no la veia, però tampoc va funcionar. Només li va preguntar si volia que li expliqués un conte. Quan va sortir, tots estaven contents perquè pensaven que ho havia aconseguit. Però quan va sortir la cosina, en comptes de posar-se contents, es van posar tristos, perquè tampoc ho havia aconseguit. Ara sí que estaven preocupats. Si no feia la cosina, qui ho podria fer? La mare de la Sofia va posar cara de pensar i... ja ho tinc! Tenia al cap una idea perfecta. La seva idea era que preparessin una festa al parc. A la Sofia li encanten les festes. La mare va pensar que si volia anar a festa al parc, tindria que sortir. La mare va entrar i li va explicar. Quan va saber lo de la festa, la Sofia es va posar a saltar al llit. Però quan va saber que era al parc, va dir que no. Deia que preferia estar a casa llegint que anar a una festa al parc. A la Sofia se li anaven acabant els llibres i ella ja no sabia què fer quan se li acabessin els llibres. Van passar els dies i ja només quedava un llibre. Quan se'l va acabar, no sabia què fer. Va intentar fer un llibre, però era molt difícil. També va intentar fer un puzzle, però no li agradava. S'estava avorrint. Li va demanar a la tieta si podien fer galetes, però no entenia res de les instruccions. També la Sofia li va demanar al tiet si podien inventar alguna cosa, però l'invent de la Sofia es va trencar. Era molt avorrit tot, fins i tot la Sofia va inventar un joc, però el joc que va inventar era molt avorrit i necessitava una pilota que no tenia. La Sofia va preguntar als seus pares si li podien comprar llibres, però li van dir que no. La Sofia es va posar molt trista, fins que se li va ocórrer una idea, que era anar a la biblioteca. A la Sofia no li agradava sortir al carrer, però si era per llegir, faria el que pogués. Va anar a la biblioteca i era com un paraís. Ella mai havia estat a una biblioteca, només havia escoltat una mica parlar d'elles. va agafar una bossa per omplir-la de llibres. Quan va arribar a casa, va amagar els llibres perquè els seus pares no la veiessin. El dia següent va tornar a anar, i el següent, i el següent, i el següent, tots els dies. Un dia a la biblioteca es va trobar una nena que es deia Marta. La Marta i la Sofia eren molt iguals. La Marta tenia el cabell castany, els ulls marrons i portava ulleres. I també li encantava llegir. La Marta li va demanar ser amigues, i la Sofia, com no tenia amics, no sabia què dir. Fins que la Sofia s'ho va pensar i al final va dir que sí. I així va ser com va començar una bonica amistat. Un altre dia, la Sofia i la Marta van anar juntes a la biblioteca. A la biblioteca es van trobar a un nen que es deia Dani. El Dani era ros de cabell i tenia els ulls blaus. Es van adonar que agafava els mateixos llibres. I també es van fer amics. Poc a poc feien més amics i cada cop anaven més al carrer per parlar amb tranquil·litat, ja que a la biblioteca no podien parlar fort. A vegades després de la biblioteca anaven al parc, a veure una pel·lícula o a la piscina. La Sofia li havia de dir als seus pares el que havia fet. Els seus pares no es van enfadar, al contrari, estaven molt contents. La Marta, el Dani i tots els amics que havia fet quedaven cada dia. També llegien tots junts. La Sofia va convidar tots a la seva casa a dormir i va demanar que tots portessin el seu millor conte.
Sara Álvarez Aracil, de l'escola Gerber d'Urlac, menció de la categoria de quart.
Era un dia plujós a casa de la Paola. Ella i els seus amics havien estat jugant una estona, però ja estaven avorrits. La mare de la Paola estava fent un puzzle. Era de 2.000 peces. La mare els va proposar que l'ajudessin. Era un dibuix de moltes portes i només li quedaven 4 per acabar-lo. La Paola, la Camila, l'Eric i en Marc van seure a ajudar-la. Van començar a trobar les peces de la porta groga. Quan les van col·locar totes, va passar una cosa molt estranya. Van aparèixer al monestir de Sant Cugat. Molts sorpresos van preguntar a les persones que hi havia per allà com tornar a casa. Ningú no va entendre el que ells volien dir fins que la Paola li va explicar la història a un monjo que voltava pel claustre. Aquest els va explicar la història del capitell diferent. El monjo els va dir que havien de trobar aquest capitell i fer-se una foto, i així podrien tornar a casa perquè era màgic. Tots quatre es van posar a donar voltes pel claustre fins que el Marc va fer un crit. «Ep, nois, em sembla que l'he trobat». «Doncs sembla que sí», va dir la Camila. I és que en un dels 144 capitells del monestir surt el propi escultor treballant. Els amics es van fer una selfie i màgicament van tornar a casa de la Paola. Per sort, la mare era a la cuina preparant el sopar per tots. L'aventura els hi va semblar tan divertida que van decidir continuar fent el puzzle. Es van posar a col·locar les peces de la porta marró i quan les van acabar va passar el mateix. La diferència era que van aparèixer en un altre lloc. Eren a Viladrau, però un altre any. Era l'època de les bruixes. Els quatre amics eren dins d'una cova a la muntanya, envoltats de bruixes. Una d'elles se'ls va apropar i els va preguntar: «Què hi feu aquí?» L'Eric va dir: «Doncs ja us ho explico jo». Després d'explicar tota l'aventura, les bruixes els van dir que elles els ajudarien a tornar a casa si ells els feien un favor. Havien de trobar una planta màgica que creixia al costat de la creu de Matagalls. Com elles eren molt velletes, no podien pujar fins allà dalt de la muntanya. Aleshores van pujar a Matagalls i van trobar la planta. Era una flor de color blau amb moltes espines. Amb molta cura la van agafar i la van portar a la cova. La bruixa Maduixa, que era la més sàvia, va començar a preparar una poció. La Camila, la Paola, l'Eric i en Marc van veure una miqueta d'aquesta preparació i així van tornar a casa. Encara quedaven dues portes per fer. Van decidir fer la blava. Aquesta els va portar a la platja de Caldetes. Van anar tots a banyar-se, quan de sobte la Camila va trobar-se amb una sirena que tenia la cua blava molt lluent i que era molt amable. Estava trista perquè havia perdut el seu mirall de perles i petxines. Els quatre amics van ajudar-la i la Paola el va trobar entre les roques. Quan la sirena va agafar el mirall per mirar-se, van començar a sortir bombolles i màgicament van tornar a casa. Per sort, la mare de la Paola parlava pel mòbil amb la seva amiga Clara, amb la que es podia passar hores parlant. Només quedaven per encaixar les peces d'una porta. Era de color gris. Tenia els vidres trencats i al davant un gat i un parell de sabates velles. Els nens, molt intrigats, es disposaven a acabar-la. Quan van col·locar l'última peça, van aparèixer davant de la porta. Els hi feia una mica de por entrar, però la Camila, molt valenta, va dir: «Vinga, nois, entrem a investigar, i així trobarem la manera d'acabar l'aventura». Tots quatre van obrir la porta a poc a poc. «Nyec!», va sonar. Dins estava fosc, només hi havia una mica de llum d'una bombeta vella. Estava tot abandonat, ple de pols i desordenat. Allò abans havia sigut una botiga de joguines. Els nens es van posar a inspeccionar tots els racons. De sobte, van sentir una veu que els demanava ajuda. Era un home molt vellet que els hi va explicar que feia anys que buscava un solitari que volia resoldre. L'Eric va baixar unes escales al final de la botiga, que arribaven a un magatzem ple de trastos. Després de rebuscar una mica, el va trobar. Els amics i el vellet van seure en una taula a fer el solitari. Era una taula de fusta amb forats i boletes, col·locades en forma de creu, i amb uns quants moviments només havia de quedar una bola al centre. Després d'una estona, el Marc ho va aconseguir. Visca, van cridar tots, i els van posar a saltar d'alegria. El vellet els va estar molt agraït. Es va posar les botes que hi havia al davant de la porta i es va acomiadar d'ells. Els nois es pensaven que tornarien a casa com les altres vegades, després de resoldre el misteri. Però encara eren allà. La Paola va acariciar el gat i pum, va desaparèixer. Els altres van fer el mateix i un darrere l'altre van anar desapareixent. A casa de la Paola, la mare s'acostava a la taula amb el sopar. Per sort, tots quatre ja eren allà. Van explicar-li l'aventura, però ella no s'ho va creure pas. Va pensar que tenien molta imaginació i els va felicitar per haver acabat el puzzle. Els nens li van dir que si algun dia tornaven a estar avorrits, farien puzzles o solitaris, perquè havia sigut molt divertit. Fi!
Nella Jamal Puig, de l'Escola Pins del Vallès, amb el primer premi de la categoria de cinquè.
L'avi Joan fa 10 anys. Fa molt de temps, en un poble molt petit, allà on sempre feia molt de fred, hi vivia un vell avi que tenia quasi 100 anys, i es deia Joan, encara que tothom li deia avi Joan. Una tarda estava passejant per la muntanya amb la seva gossa Nata, fins que va trobar unes petjades, i com li agradaven molt els animals, les va seguir. Aquelles petjades el van portar a un forat tapat, amb una pala al costat. En Joan es va espantar. Què deurà ser allò? Però la Nata, sense pensar-s'ho dues vegades, va començar a treure la sorra. «Nata, què fas?» «Bup, bup!» «Esclar, és una gossa i no parla». En Joan va decidir deixar-ho córrer i a poc a poc la Nata va anar desenterrant fins que va trobar una caixa de fusta i li va portar en Joan. Ell estava encuriosit i va obrir la caixa. Allà dins hi havia un calendari amb un petit llibre. A la portada hi deia: «Instruccions, calendari màgic». «Un calendari màgic?», es va preguntar l'avi. La va tancar i se la van portar a casa. Mentre encenia la llar de foc, la Nata estava estirada al sofà, mirant-se la caixa, i es va adonar que al voltant hi havia uns símbols de gent marcant creus al calendari, i això se li feia molt estrany. L'avi Joan se la va amagar al seu armari i se'n van a dormir. L'endemà, la Nata va començar a bordar. La caixa estava brillant! Quan en Joan es va despertar, es va quedar impressionat. La va agafar i se la va posar sobre la taula. La va obrir, va agafar el llibret i el va llegir. Si ets el propietari d'aquest calendari o el tens a les mans, passa la pàgina i ja veuràs. Va passar la pàgina i va llegir en veu alta. Això és un calendari màgic, tal i com has llegit a la portada, i consisteix en que pots anar el dia que vulguis, però també pots escollir l'any. Per fer-ho, has de marcar amb una creu el dia i el mes que vols anar. Si t'hi fixes, a dalt del calendari hi ha una rodeta amb números, i allà és on pots canviar l'any. El que has de fer és, el dia abans, a la nit, has de canviar l'any, el dia o les dues coses. I l'endemà, quan et despertis i obris els ulls, haurà canviat l'època o el dia que has triat. L'avi Joan es va quedar bocabadat i va pensar, i si vaig el dia que vaig fer 10 anys? Però no es va atrevir. Després d'un matí de fred llegint al costat de la llar de foc i l'ha anat a la falda, va arribar l'hora de dinar i mentre en Joan feia el dinar, la gosseta ja estava demanant pinso. Ja vaig, nata, ja vaig, deia en Joan mentre buscava el pinso. Al vespre, després de sopar, mentre es rentava les dents, va recordar que tenia pendent decidir si feia allò del calendari. El va agafar per pensar-s'ho bé i es va adonar que era com si el calendari l'hagués sentit, perquè quan va buscar el mes de setembre, que és quan és el seu aniversari, el dia 8 ja estava marcat amb una creu. També marcava 1933, l'any que va fer 10 anys. No s'ho va pensar dues vegades i va intentar esborrar la creu, però no va poder. Durant aquella nit no va poder dormir fins a les 4 de la matinada, perquè estava tota l'estona pensant en que demà tindria 10 anys i tornaria a veure la seva família. L'endemà al matí, l'Artur i la Carme, el seu germà gran i la seva germana petita, el van despertar cantant-li aniversari feliç. L'avi Joan va dir: «No, no, no, no!» «Com que no, si avui és el teu aniversari?» va animar-lo la Carme. «Ai, és veritat!» va dissimular el Joan. «Va, que tenim pastís per esmorzar!» va exclamar l'Artur. Va ser un dia molt especial per en Joan, ja que va poder tornar a veure els seus germans i germanes, pare i mare, tiets i tietes, avis i àvies, tot i que ell no volia que tornés als 10 anys perquè tenia por de que li passés alguna cosa. També va recordar que tenia molts amics i amigues. Van passar el seu aniversari tots plegats. Va ser un dia meravellós, però ja era hora de tornar a casa i se'n van a dormir. L'endemà va ser com si hagués tingut un somni, però només ho sabia ell que allò que havia passat era realitat. Va tenir una idea. Ell tenia una besneta, la Marina, que només tenia 6 anys. Tenien molta relació. Aquella idea era escriure-li una carta per quan fes 12 anys i allà li explicaria que en quan volgués veure'l fes servir aquell calendari màgic. També li va escriure moltes dates especials que van passar junts. Va donar la carta al pare i a la mare de la Marina perquè la guardessin. L'avi Joan va viure fins als 103 anys i com que la Marina estava molt trista perquè s'havia mort, la mare i el pare van decidir que li donarien la carta una mica abans. La Marina no només es va emportar el calendari, sinó també la nata. I el primer viatge que va fer per veure l'avi va ser el dia que va fer 100 anys i que van anar a celebrar-ho, sabeu on? Al zoo. I aquesta és la història que, gràcies a un calendari, un avi torna a fer 10 anys. Mallarenga blava.
Frida Gambín Algaró, de l'Institut Escola Catalunya. Menció de la categoria de 5è.
Hola, sóc la Frida Gambín Algaró i avui us llegiré La vida d'un altre color. Hi havia una vegada una nena que es deia Maria de les Angústies. Aquesta nena li tenia por a tot. Als companys, als professors, a les plantes, als seus pares, als seus germans, a les mascotes, als insectes, als seus avis, als seus tiets, vaja, a tot, tot, tot. Quan la miraven, es pensava que estaven enfadats amb ella, però només perquè els altres estaven serios. Quan algú reia, es pensava que reien d'ella. Quan estava sola i ningú estava amb ella, pensava que no queia bé als seus companys de classe i que no volien jugar amb ella. Quan feia un examen, sempre pensava que suspendria, però quasi sempre treia un excel·lent. Tot això feia que es sentís molt trista. però tenia un gran cor. Tots els mestres li intentaven ajudar, però ella pensava que no li intentaven ajudar. Pensava que els volien xinxar i riure's d'ella. I cada vegada i cada dia estava més trista. El dia que va començar l'escola, a sisè de primària, va tindre una gran sorpresa. Els seus tutors no vindria aquell any. S'havia agafat un any sabàtic per marxar de viatge als Estats Units. La seva nova tutora es deia Felicia, una professora jove, dolça, carinyosa i amable, que de seguida es va adonar que la Maria de les Angústies no tenia un problema. Tenia les ulleres brutes, per això sempre ho veia tot de color gris. Si feia sol, a ella li semblava que estava núvol. Si estava núvol, es pensava que hi hauria una gran tempesta, i si hi havia una gran tempesta, era la fi del món. I això passava amb tot. Si alguna nena o algun nen la mirava sèria, es pensava que estaven enfadats, i si reien, es pensava que reien d'ella. I així amb tot. Per això sempre tenia tanta por. La Felícia li va donar eines per ajudar-la a perdre la por.
Vale, tornem a la Felícia.
Vale. La Felícia li va donar eines per ajudar-la a perdre la por. La va ajudar a ser forta. I li va donar un drapet màgic per netejar-se les ulleres. Gràcies al drapet va començar a veure la vida d'un altre color. I per fi és feliç. Es va canviar el nom i ara es diu Maria, la que no té angústies.
Marc Calfas Canes, de l'Escola Pins del Vallès, amb el primer premi de la categoria de sisè.
Hola, sóc la Marc Calfas Canes i el meu text es titula El banc del carrer Major. En Josep era un senyor que tenia més o menys 66 anys. Vivia al carrer Major, al número 19, amb la seva dona i les seves filles. Cada matí, només aixecar-se, es vestia i sortia a comprar el diari a la papereria de la cantonada. Després anava a seure al banc que hi havia al final del carrer, perquè en aquell banc sempre hi tocava el sol. S'asseia i començava a llegir les notícies del diari. Es quedava allà sol fins a l'hora de dinar. Ho tenia molt ben muntat. Un matí, en Josep feia la seva rutina de cada dia. Va anar a comprar el diari a la papereria d'en Pere i quan va arribar al final del carrer, per seure al banc, a llegir va veure que aquella zona estava ballada. Va tornar a la papereria i li va preguntar al propietari de la papereria si sabia per què estaven fent obres. En Pere, el propietari de la botiga, li va explicar que volien fer un altre bloc de pisos. Després d'això, en Josep va estar molts dies llegint el diari a casa. Un mes després, quan es van acabar les obres, en Josep va tornar a la rutina molt content. Va comprar el diari i va anar fins al final del carrer on es va trobar amb un gran bloc de pisos. Quan va seure al banc, va notar algo diferent. En aquell banc ja no hi tocava el sol perquè el bloc de pisos feia una gran ombra. Des de llavors, va tornar a llegir el diari al balcó de casa seva. La dona i les filles l'observaven diàriament a través del vidre, molt preocupades pel Josep. La dona i les filles l'observaven diàriament a través del vidre, molt preocupades pel Josep. La seva filla petita es va apropar a ell i li va preguntar què li passava. En Josep li va explicar a l'Anna, la seva filla petita, en la situació que estava. Llavors, l'Anna va anar a explicar-los el que li havia explicat el seu pare a la seva mare i la seva germana gran. La seva dona i les seves filles estaven molt preocupades quan de sobte a l'Emma, la seva filla gran, va dir que tenia una molt bona idea. Demà és l'aniversari del pare i tinc una gran idea com a regal. Quan en Josep es va despertar, no va trobar la seva dona ni a les seves filles. De sobte va sentir que el trucaven des del telèfon del menjador. Era en Pere, de la papereria de la cantonada, dient-li que baixés a la papereria, comprés un diari i que caminés fins al final del carrer que li esperava una gran sorpresa d'aniversari. I així ho va fer. Va comprar un diari i va anar al final del carrer. Allí hi havia la seva dona i les seves filles, esperant-lo. En Josep, estranyat, va preguntar quina era la gran sorpresa que l'esperava al final del carrer. Però abans que acabés la frase, es va fixar en que el banc ja no estava al lloc de sempre, sinó que ara estava a un lloc on sí que li tocava el sol. La seva dona li va explicar que aquella mateixa nit, mentre ell dormia, van sortir de casa. Van anar fins al final del carrer i van calcular on podia estar el banc perquè li toqués el sol.
També va dir-li que tota la gent del barri va ajudar perquè tothom li encantava aquell banc i tots coneixien el Josep. Es va posar molt content. Va fer una gran abraçada a les seves dues filles, a la seva dona i a en Pere, per aquell regal d'aniversari tan bonic.
Anna Ventura Sáez, de l'Escola Santa Isabel, amb la menció de la categoria de sisè.
Anna Ventura Sáez. Una història molt dolça. Tot va començar un 25 de novembre. Era un dia normal per qualsevol, menys per mi. Si us pregunteu per què, és perquè vaig néixer, a París, amb altres companyes, amb amigues, que van arribar a ser germanes. Sí, vaig néixer jo, una llaminadura, una mora negra i vermella. Però tot i ser una mora, tinc caràcter i sentiments, fins i tot bon cor. Visc a Espanya, més concretament a Catalunya, en una comarca que es diu Baix Llobregat, en un petit poble anomenat el Papiol, al passeig dels cavalls a la casa número 3. Em dic Tina, més concretament Moratina, però m'agraden més els sobrenoms. Soc diferent, com ja us he dit al començament. Soc negra i vermella. Soc un defecte. Però m'és igual. Ningú no diu res. Tinc molts amics. No soc gens presumida. És més, soc dura, forta, valenta i aventurera. Mai estic quieta. Quan vaig néixer, em van posar en una bossa de molts colors. Vermell, blau, groc, taronja, verd, lila, etc. Era com un arc de Sant Martí. Tot era nou per mi. Em passava el dia jugant i ens fèiem un far de riure amb les meves companyes. Un dia qualsevol van agafar-nos amb la bossa i ens van posar en una caixa àmplia. Era de cartró, un cartró dur i resistent. Van posar-hi 12 bosses més, iguals que la meva. Ens van posar en una cinta que ens portava a una caixa gegant amb quatre rodes. Com ho diria? Ah, un camió. En aquell camió hi havia desenes de caixes com la meva, igual de fortes i resistents. No van omplir el camió sencer, perquè si no hi cabrien centenars de caixes. El camió era gran. Era blanc, amb una decoració que tenia els mateixos colors que les nostres bosses. Vaig estar unes 10 hores allà dintre. Que si pujàvem, que si anàvem cap a la dreta, que si paràvem... A la fi vam arribar al nostre destí, Sant Cugat. Arribar a Sant Cugat va ser una autèntica bogeria. Un cop allà, ens van baixar del camió. Segurament esteu pensant que van treure la caixa amb molta cura, però no. Just al contrari, van treure-la molt bruscament, com si fóssim tan lleugeres com un coixí. Van esclafar a tres companyes meves, que es van prendre tot el que descobrirem després. Més tard, van agafar la caixa i la van entrar en una casa gegant. Crec que es deia botiga. Dins la botiga vaig veure milions de llaminadures de diversos tipus. Vaig estar 6 avorrits mesos allà, fora de la caixa, però amagada al fons de la prestatgeria. A la fi, ens va agafar un nen i ens va comprar. Crec que valíem uns 2 euros. Caminant uns 10 minuts, vam arribar a una casa bonica i moderna. No era precisament gran i estava pintada amb tons blancs i colors pastel. El nen va agafar una bossa, la va obrir, va començar a menjar-se les meves companyes. Estava molt espantada. Ara em tocaria a mi. Em va agafar i vaig entrar a la seva boca espaiosa. De cop, em vaig quedar enganxada a una dent. No podia sortir d'allà. Al cap d'uns dies, vaig notar que la seva llengua fastigosa es movia molt. Crec que li feia mal algun dent. Més tard, el nen va obrir la boca i va veure una senyora d'uns 50 anys, vestida amb una còfia d'infermera. Era una dentista. Va agafar els seus instruments i es va posar en mans a l'obra. De cop em va treure i vaig tornar a veure la llum. Però no va durar gaire, perquè de cop em va tirar les escombraries. Ho vaig passar molt malament, però no sabia per què estava vivint després de tantes coses que m'havien passat. Era fastigós hi havia pells de plàtan, ossos de pollastre, etc. I de cop, quan menys m'ho esperava, vaig notar una boca tocant-me. No m'ho creia, un altre cop, però ara era pitjor. Era el morro d'un gos, un cos que se m'havia menjat. Vaig estar dintre seu, em podeu creure, no era gens agradable. No us podeu imaginar la de coses que s'havia menjat aquell gos. De cop, pum, vaig sortir com un avió, disparada. Em vaig salvar, i aquí estic, explicant-vos la meva història. La teva dentista.
Els 17ens Premis de Narrativa Infantil de Sant Cugat a Cugat Mèdia. Recorda que també trobaràs aquest programa a www.cugat.cat.